Ràdio Estel.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Ràdio Estel.
5 minuts passen de les 10 a punt del matí. Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició. Això és A tota costa, obrint l'edició 570 d'avui dissabte 5 de maig de 2012. Com sempre, salutacions cordials en nom de tot l'equip del programa. Des d'ara i fins les 11, aquí a Ràdio Estel Catalunya, es parla de submarinisme. Es parla de submarinisme en diferents temàtiques que, com sempre, ens avança la nostra companya Sara Cruz. Bon dia.
Bon dia, Miquel.
De què parlem avui?
Doncs avui començarem el nostre recorregut subaquàtic a Tossa de Mar, i és que el cap de setmana que ve, 12 i 13 de maig, se celebra la tercera edició de les jornades de Buceo Vintage, que és una trobada, recordem, que pretén rendir homenatge als pioners del busseig. De tot ens en parlarà un dels seus organitzadors, el Quique Daunet. Com cada dissabte, repassarem el temps que ens espera de cara al cap de setmana, i avui també volem parlar d'un tema molt important, la seguretat en el busseig. Recordem que des que ha començat l'any, 5 submarinistes han perdut la vida a les costes catalanes. En parlarem de tot plegat amb el Josep Casals, que és el president d'ABRE, l'Associació de Busseig Recreatiu. I acabarem el programa d'avui parlant d'una interessant trobada organitzada pel Centre Tecnològic Especialitzat en Investigació Marina i Alimentària Azti Tecnàlia, que va tenir lloc els dies 23 i 24 d'abril a l'Aquàrium de Sant Sebastià. Sabrem de què es va parlar de la mà de l'Ivon Valpersolo, que és un dels investigadors de la Unitat d'Investigació Marina d'Azti Tecnàlia.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les temàtiques que us hem preparat en aquesta edició de Tota Costa, com sempre, en la que hi han treballat i hi treballen el Toni Huguet, el Mario Ramírez, Jordi Carretero, Sara Cruz i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts. Comença A Tota Costa.
A Tota Costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Hola. Soy Antonio Banderas
y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Primera de les temàtiques que configuren aquesta edició de A Tota Costa, com sempre, amb una visió que donem setmanalment al sector del busseig. Evidentment, també l'actualitat ens demana. I en aquest sentit, si parlem d'actualitat, hem de parlar d'una nova trobada de, en fi, unes diades. És el proper cap de setmana, el dissabte 12 i diumenge 13 de maig. Es celebren unes noves jornades del anomenat Buceo Vintage. Avui volem saber exactament què és el que es pot fer, veure, disfrutar i sentir amb aquest tipus de material, que realment són unes verdaderes joies. De seguida parlem del tema. Abans, com sempre, la Sara ens en fa un recull.
Doncs, Miquel, per tercer any consecutiu, com deies, el 12 i el 13 de maig tindrà lloc a Tossa de Mar la tercera edició de les jornades de Buceo Vintage, organitzades pel Centre de Submarinisme Andreas Diving. Es tracta d'una trobada que pretén rendir homenatge i mantenir viva també la memòria històrica dels pioners del busseig, que comptarà amb una exposició i diverses conferències i també debats. Conjuntament amb aquestes jornades de Buceo Vintage se celebrarà la primera reunió d'atenció a Espanya de col·leccionistes de càmeres Rolei i caixes Rolei Marín.
Realment, el material de fa molts anys s'ha actualitzat, podríem dir-ho així. Avui ho volem parlar amb el Quique Dauner. Com sabeu, és el vicepresident de la Societat Històrica del Busseig. Quique, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Molt bon dia. Tercera edició ja, no? Tercer any consecutiu.
Tercera, sí. Mira, ja anem fent.
Sí, sí, sí. ¿Quién lo hubiera dicho, no?
I tant que sí, perquè al començament érem... Bueno, la idea se'm va ocórrer de reunir a quatre dels que teníem equips d'aquella època i dir, bueno, per què no els restaurem i tornem a l'aigua amb ells, no?
Sí.
I la cosa s'anima, passa d'uns als altres i, bueno, el que passa.
Realment, el món del submarinisme, el món del busseig, té un component molt romàntic, en el sentit de que sempre, realment, doncs, les persones que ens agrada aquest esport ens interessem de com van ser els inicis d'aquesta activitat esportiva, no, Quique?
Clar, és molt interessant i molta gent ha començat en els últims anys i no han vist com eren els equips antics, no? Ni saben com funcionen. Llavors és molt interessant, doncs, que ho vegin els que mai ho havien fet servir.
Efectivament. El dissabte 12-13 de maig, aquestes jornades de busseig vintage organitzades per al Centre de Submarinisme Andreas Diving, eh?
Sí, ho fem amb l'Andreas Diving i som els membres de la Societat del Busseig Històric Espanya, i per primera vegada ve molta gent, i a més gent molt important, de fora de les nostres fronteres. O sigui, ve el president de la Societat Històrica del Busseig dels Estats Units, que ve des de l'estat d'Oregon, ve només a passar al final de setmana a Tossa, o sigui, imagina't, no? D'entrada, una cosa, els materials han de ser propietat de cadascú, eh? O sigui, el que nosaltres no podem prendre el risc de deixar una persona amb un material que actualment ni els cursets ni enlloc s'ensenya com funciona. Assessorem tot el que vulguis. La gent podrà veure tots els equips amb una exposició que farem amb doble carpa instal·lada a la platja del Mar Menuda.
Sí.
Si algú s'interessa per als equips o tingués pràctica, doncs el podríem ajudar a fer alguna immersió. Nosaltres, els que portem equips clàssics, sí que farem immersions i tothom que vulgui pot fer immersió amb nosaltres, amb el seu equip, sigui modern o sigui antic, si vol fer fotos sota l'aigua i veure com carreguem amb un tribotella i un vitraque i un i un collarín i una màscara bali i coses d'aquestes, doncs pot baixar i veure-ho sota aigua. Si algú té algun regulador antic, perquè és molt sovint que em vinguin a mi reguladors, era de l'avi, era del tiet, era d'algú, normalment està brut i podrit en una caixa, en un racó del garatge, no? Sí. Llavors el que fem és el restaurem i el deixem funcionant millor que quan eren nous. Si et dic millor és perquè les peces que en els anys 50 eren de goma i de cautxo, que al cap de poc temps es desendurien i s'acartronaven i perdien elasticitat, avui les fem de silicona. I abans els equips aquests funcionen perfectament. Són molt diferents dels actuals, sí, però això no vol dir que no tinguin que funcionar. Per exemple, tu pots anar amb un cotxe modern perfectament, però també et pots anar amb els 600, no? Sí. Com vaig jo, per exemple.
Sí. Efectivament.
És el mateix, no? Però tens que saber fer-ho funcionar.
Realment tu, Quique, ets una persona doncs, que t'agrada molt la història, no? Estaves parlant de cotxes, efectivament també crec que ets un gran aficionat en aquest tema. En alguna ocasió t'he vist amb un 600 amb totes les condicions.
Sí, inclús amb el gos aquell que va llogar el cap a darrere.
Exacte. Si es porta, es porta bé. Si es porta, es porta bé.
Sí, sí.
Però realment, quin és aquest atractiu que hi trobes en aquestes referències històriques, no? De l'automobilisme en aquest cas o del submarinisme?
Sí, o de les motos, o de les càmeres.
Exacte, sí. O de la fotografia, efectivament, que també tens una col·lecció espectacular,
sí,
no? De càmeres fotogràfiques.
I aquest any, ja ho puc dir ara, es veurà a Tolsa una exposició de càmeres única en el món. Única en el món, dic, perquè es porten les mítiques Raleigh Marine dissenyades per Hans Haas als anys 50 i que portem alguns exemplars realment històrics. Per exemple, portem la número 504 i les càmeres, primer número de sèrie que portaven era el 500, o sigui, el 504 és el número 4 que es va fer, que és la que surt amb els catàlegs de l'època i amb les revistes de l'època i amb els llibres.
Déu-n'hi-do.
Aquesta càmera s'ha aconseguit i s'ha restaurat fins a l'últim detall. Funciona perfectament. Després jo porto la meva me la va regalar personalment en Hans Haas i està dedicada per dintre. I es veuran càmeres realment especials, tan especials que és una oportunitat única pel que vulgui veure càmeres fotogràfiques rares, submarines, per primera vegada al món. I això ho farem a Tossa, amb uns locals i unes sales que ens ha cedit a l'Ajuntament. Per la qual estem molt agraïts, també.
Comentàvem també, Quique, que la trobada comptarà amb una exposició aquesta i diverses conferències i debats. Explica'ns una mica.
Sí, es faran conferències sobre la història de Raleigh, sobre les primeres càmeres submarines, i venen gent de França, d'Alemanya, ja dic, d'Estats Units. Llavors, què passa? Aquestes conferències es faran en anglès i en alemany. Però jo personalment les aniré traduint en directe tant de l'anglès com de l'alemany. I després també em permetré dir quatre coses.
Molt bé, doncs aquestes trobades, estem recordant, doncs són el proper cap de setmana, 12 i 13 de maig, en aquesta platja de la Mar Menuda, de Tossa, un punt neuràlgic de molts submarinistes que es reuneixen allà cada cap de setmana per fer aquestes immersions. Allà s'ha fet de tot, s'ha fet de tot, realment. Crec que aquesta és la platja típica per també fer la plantada del pessebre cada any, no, crec?
Sí, la pessebre, s'han fet mateixos, s'ha fet de tot, i clar, la Mar Menuda és un lloc històric perquè allà va estar també el primer centre d'immersió muntat per l'amic Antoni Rivera, l'any 56. Llavors, el que també vull dir és que tothom que estigui interessat pot entrar a la web de Buceo Vintage. Buceo Vintage, i veure tots els programes, tota la llista dels assistents, fotografies i demés històries. I que tot el que tingui materials d'aquests antics, tant de fotografia submarina com d'escafandrisme, i vulgui doncs, restaurar-los o posar-los en solfa o simplement saber què és el que té, doncs que és un moment per apropar-se a nosaltres, que estarem encantats d'ajudar-los. No?
Buceovintage.com, buceovintage.com, aquesta és la plana en la que trobareu informació del que estem parlant aquest matí i dissabte amb el Quique Dauner, amb el vicepresident d'aquesta societat històrica del submarinisme, del buceig, que bàsicament el que pretén és fer una recuperació una mica d'aquests paràmetres històrics, no?, d'aquesta activitat,
sí.
No, Quique?
El que es tracta és que no es perdi tot això que ja està acabant d'anar a la, a la deixalleria, no? Perquè jo et diré que personalment molts dels equips que tinc aquí guardats al garatge doncs són coses que jo els he tret dels containers, no? Que a vegades inclús em fa vergonya a la nit ficar-me en un container a treure un catxarro, però és que molts han sortit així.
Aquestes coses ningú les explica, però tothom les fa.
Sí, però la gent normalment se'n porta una cadira d'un container. Però sortir amb un bibotella que pesa com un mort, doncs ni t'ho explico, no? I jo ho he fet diverses vegades.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I això, vosaltres us en ocupeu de la restauració, de la posada en marxa i, sobretot, de garantitzar el bon funcionament, no?
Clar,
jo imagino que en alguna ocasió us deveu haver trobat amb algun problema, no? Donat l'antiguitat del tema.
Clar, el que no pot ser fer tonteries, perquè restaurar... Mira, una cosa és restaurar un cotxe antic, que si vas per la carretera i passa algú, truques al RAC i s'acaba la història.
Sí.
Però amb un regulador antic, si s'espatlla 50 metres de fondària...
Malament.
Igual...
El RAC no ve,
passaria algo, no?
El RAC et puc garantitzar que no ve.
Clar, llavors es tracta de reparar-ho tot amb molt de cinc. Per això tenim les eines i tot el material tècnic antic de la que es feia servir a la castanada Nemrod, com a l'Espiro, que són les marques principals d'aquella època, per posar a punt tots els reguladors. O sigui, jo te'ls puc calibrar, però amb les mateixes eines i les mateixes tables que es feien servir a fàbrica.
Mm-hmm. Sí.
I que, clar, tenen que siguin unes pautes de manteniment i de tot, mm-hmm. però per donar-ne una garantia, no?
Efectivament. Jo et volia preguntar, Quique, clar, evidentment aquest material de submarinisme ha tingut una evolució espectacular.
Clar.
Espectacular. Quins són els avantatges inconvenients de tant del material antic com del modern, no? Segurament cada un d'ells té avantatges inconvenients.
Mira, doncs, el mateix que dèiem abans amb els cotxes. El material antic estava fet amb uns materials molt forts, molt resistents, i amb una tècnica molt senzilla, amb la qual ja es pensava que el propi usuari el desmuntaria, el netejaria, se l'afinaria ell, no?
Uh-huh.
Perquè estava fet que amb un tornavís i quatre eines, i sapiguen el que fas, te'l feies tu. Amb els materials moderns és molt més complicat. Estan fet més dissenyats per canviar mòduls, per canviar peces, per l'usar i tirar, no?
Sí. Sí, sí.
En canvi, els antics no. Els antics, què tenen? Doncs que sota aigua normalment són superresistents, si els saps fer servir, com uh-huh. sempre diem, perquè jo he vist gent que ha anat a fer immersió amb un regulador bitràquia muntat al revés.
Déu-n'hi-do.
Muntat al revés i ha fet la immersió i ha sortit, o sigui que sense problemes.
Tenia un àngel de la guarda, eh?
Sí,
de la guarda.
Un àngel de la guarda que jo el conec personalment de molt a prop.
Ah, sí? És fonamental, aquí realment sí que s'ha guanyat aquesta, doncs, l'evolució del material de submarinisme, sobretot en comoditat, no?
Sí, el que passa és que també hem anat afegint coses i més coses i més coses i complicant-lo. Per això hi ha gent que s'estranya quan ens veu nosaltres que anem amb un monobotella, amb un bitraque i un xaleco i res més, no?
Uh-huh.
I, ostres, i tot això, bueno, no. Doncs hem reduït a lo més senzill. O sigui, és un escafandrisme simplificat.
Uh-huh.
Però, bueno, que si abans es feia, no hi ha problema per fer-ho ara, també.
Realment.
Però això diem una altra cosa. Qualsevol que vulgui fer una immersió amb nosaltres aquests dies, és imprescindible, absolutament imprescindible, que tingui tota la documentació en vigor, eh?
Uh-huh. Sí.
Em refereixo titulació, assegurança, revisió mèdica, tot, eh?
Efectivament.
Però jo no, vaig a jugar amb això. No, amb això es pot jugar si tens tot el... Bueno, el mateix que el cotxe, no pots sortir a fer l'Índio amb un 600 si no tens carnet de conduir, tampoc.
Sens dubte,
no?
Sens dubte que sí. La seguretat, abans que
sí,
res...
Sí, sobretot seny.
Efectivament. Seguretat, seny, sentit comú, i si es reuneixen aquests tres paràmetres, jo crec que es gaudirà d'un dia fantàstic, eh? Un dia fantàstic en el que un podrà veure l'evolució, la història, les referències. En moltes ocasions ha vingut aquí l'Eduard Ametlla, el bon amic Eduard Ametlla, i ens deia, parlant dels inicis, que sortien als diaris i tot, no? Parlant d'hombres rana, eh?
Sí.
Doncs si voleu parlar i veure aquests hombres rana, crec que la propera setmana, el proper cap de setmana, 12 i 13 de maig, teniu una molt bona ocasió per veure com anaven equipats. La Sara ens en fa un recull, bàsicament, dels paràmetres d'aquest programa, que és realment molt intens aquests dos dies, Sara.
Molt intens, heu de prendre nota. Doncs començarà, com dèiem, el dissabte, dia 12, A les 9 del matí, de 9 fins 2 quarts de 2, hi haurà la primera exposició de material de buceo vintage a la platja de la Mar Menuda, com ja havíem comentat, de Tossa de Mar. Després, des de les 10 i també fins 2 quarts de 2, hi haurà l'exposició aquesta especial que ens comentava el Quique, de Càmera Rolei, també de les Cajas Estanques, Rolei Marín, a la Sala de la Nau. Una miqueta més tard, a les 11 i també fins 2 quarts de 2, immersions amb tot aquest material. Ja a partir de 2 quarts de 5 de la tarda i fins a les 8, hi haurà conferències i debats. I ja el diumenge, novament a les 9 del matí, fins 2 quarts de 2, exposició del material novament. També a les 10, exposició de les Càmeres Rolei i Estanques Rolei Marín. A partir de les 11, més immersions. I a les 3, un altre menjar.
Mm-hmm. Doncs déu-n'hi-do, el programa complet que teniu, Quique.
Esperem que faci bon temps, per això.
Esperem que sí, esperem que sí.
Esperem que sí, però...
Home, en fi, en aquesta època, bàsicament, no, els temporals no n'hi ha masses, però, evidentment, doncs, s'ha de tenir aquesta referència molt en compte. Molt en compte.
Mai se sap.
Però
sí que qualsevol que li agradi el tema, que s'acosti allà, que podrà parlar amb nosaltres i exposar qualsevol dubte i qualsevol problema que tingui. Mm-hmm.
Tenim una plana web d'informació, buceovintage.com, i nosaltres, com sempre, volíem doncs, agrair al Quique Dauner que ens hagi acompanyat aquest matí i dissabte, explicar tot el que ens ha explicat i, sobretot, molts èxits en aquesta tercera trobada, que a poc ja es va convertint en un clàssic del submarinisme a Catalunya. Sí, Quique, una forta abraçada i gràcies.
Vinga, una abraçada, Miquel.
Gràcies. De seguida arriba el temps i després també parlem de mesures de seguretat. Amb el Quique Dauner ho fèiem alguna al·lusió. Lamentablement aquests darrer mes hem tingut accidents greus, persones que han perdut la vida practicant submarinisme. Què és el que passa? Doncs avui procurarem, en la mesura del possible, donar alternatives, directrius per previndre aquests accidents, hipotètics accidents de submarinisme. Tornem de seguida.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Efectivament, el temps per avui dissabte i demà diumenge, que com sempre detallem i amb especial atenció, com sempre, amb l'estat del mar, Sara.
Doncs, Miquel, cel serè en general o poc ennuvolat durant la tarda, augmentaran els núvols alts i mitjans per la meitat oest i pel sud del territori, on el cel quedarà mig ennuvolat. Cal dir que de matinada no es descarten algunes pluges febles i disperses al quadrant nord-occidental. A més, durant la tarda s'esperen també alguns ruixats febles i dispersos al Pirineu i Prepirineu. Cal dir que la cota de neu rondarà els 1.700 metres. Pel que fa a les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament, mentre que les màximes seran similars o pujaran una miqueta. Visibilitat entre bona i excel·lent, tret del terç nord, on quedarà localment regular. El vent a l'interior bufarà de component oest entre fluix i moderat amb alguns cops forts a zones elevades. A banda del litoral sud s'imposarà també el mestral entre fluix i moderat fins a mig matí. A partir d'aleshores quedarà com a la resta del litoral en predomini del component sud entre fluix i moderat amb algun cop fort de garbí durant la tarda. A l'estat de la mar, tant la Costa Brava com la Costa Daurada hi haurà maror i a la costa central marejol amb àrees de maror al nord del sector.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Bueno, soy Santiago Acosta, submarinista como todos los que amáis este programa y os envío un saludo a tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine a Cala Montjoy, la ciutat de vacances de la Costa Brava, i gaudeix de les espectaculars immersions que et proposem. Centre de busseig amb totes les comoditats, nova embarcació d'11 metres d'eslora, desplaçaments segurs i ràpids als millors punts d'immersió. Gaudeix de les comoditats del nostre allotjament i gaudeix de les vistes i el nostre entorn. Més informació a www.montjoy.com. Ciutat de vacances Cala Montjoy, un busseig diferent per un submarinista inquiet. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic informat de les novetats i notícies a facebook.com/calamonjoy.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China. Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
¿Quina és la millor immersió? ¿I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Molt bé, doncs aquí seguim en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra, parlant de submarinisme, amb una nova edició d'aquest programa a tota costa, que us acosta a aquesta activitat esportiva, tots els dissabtes de 10 a 11 del matí, parlant de diferents aspectes. Una activitat esportiva que, evidentment, un dels objectius d'aquest programa és que tothom, qui més qui menys, la practiqui amb un sentit esportiu, de gaudir dels fons marins. No ens cansem de repetir que val la pena que fiqueu els ulls sota l'aigua i descobriu aquest immens mar que tenim, amb unes joies realment i uns peixos, coralls, esculls. Tenim de tot en el nostre estimat Mediterrani, per no parlar d'altres zones del món, no? En aquest sentit, sempre que animem a la gent, ho fem amb un sentit també de responsabilitat. Darrerament hem de dir que hi han hagut persones que han perdut la vida practicant submarinisme. Què és el que ha passat en cada un d'aquests casos? Encara no es sap del cert, però avui sí que volem donar alguns tocs d'atenció, bàsicament per previndre accidents, ara.
Doncs així és, Miquel, és que el submarinisme, com qualsevol altra activitat que l'home desenvolupa en un hàbitat que no és el seu natural, és arriscat si no es prenen, això sí, les mesures de seguretat necessàries. Hi ha diverses normes de seguretat que tots aquells que practiquin submarinisme han de tenir en compte tant abans de fer-ne com durant o fins i tot després. Si tots els tinguéssim en compte, podríem evitar moltes catàstrofes com les que ens han ocupat, com deies, els darrers dies, en què, recordem, a les costes catalanes han mort 3 persones i 5 des que va començar l'any.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Persones, doncs, que han deixat la vida practicant aquest esport. Avui volem donar, com dèiem, alguns paràmetres de seguretat i ho fem saludant aquest matí dissabte en el Josep Lluís Casals. Segurament molts de vosaltres ja el coneixeu, una persona molt vinculada des de ja fa molts anys, jo diria tota la vida, en el sector del submarinisme. Actualment és president d'ABRE, que és l'Associació de Busseig Recreatiu. Josep Lluís, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Quina mala ratxa que porta aquest esport, Josep Lluís?
Sí, és una mala sensació, que la veritat és que no fa judici realment el que és l'activitat ni el que estem fent dels últims anys, no? Amb tot el tipus de feina que estem fent, amb tota la seguretat i tot. sí. no reflexa molt bé això, però bueno, crec que és més una mala sort que hi ha hagut ara mateix que una altra cosa. Mm-hmm.
Hem de dir, doncs, que alguna d'aquestes persones que han perdut la vida practicant submarinisme, hem de recordar una persona molt vinculada, que és el Jordi Mateo, en el sector, i una persona, doncs, que, en fi, sabia perfectament el que tenia entre mans, un instructor, persona, doncs, amb seny, amb sentit comú, i que no sé exactament què és el que va passar, no? Però dic això perquè, tot i tenir molta experiència, mai s'ha de baixar la guàrdia, no, Josep Lluís?
I en molts casos no entrar ni molt menys en el cas aquest, i més perquè a més és un procés obert judicialment ara mateix i s'ha d'esbrinar, sí. Vull dir que fer una mica, fer ara una història del que pot haver passat o no entraria, però realment el que sí que ens fa pensar és que tothom ha d'estar alerta sempre, vol dir que aquestes normes de seguretat estan exactament per tothom i l'experiència no et deixa exempt d'aquesta atenció que has de prestar, eh?
Efectivament. Quines serien les normes bàsiques de seguretat que tot submarinista tingui una certa experiència en aquest esport ha de tenir?
Mira, en principi, primer de tot dir-te que les normes de seguretat són iguals a nivell estatal. Així com hi ha normatives a nivell local o a nivell autonòmic, a nivell estatal són les mateixes. Són normes antigues, que són des del 97, però són unes normes que engloben a totes les activitats de busseig, tant de professional, recreatiu, tot. Llavors, aquestes normes bàsiques entendríem que la primera de totes és no subestimar mai el temps ni les condicions atmosfèriques. No? Aquesta seria principalment la primera, en la qual vol dir que hi ha dies en els quals es pot anar a l'aigua i n'hi ha dies que no s'hi pot anar a l'aigua. Llavors, encara que sembli una mesura molt senzilla, també solucionen moltíssims dels problemes que hem tingut últimament.
Sí. No fa pas massa parlava amb el doctor Pere Ureta, també un bon amic d'aquest programa, especialista en medicina hiperbàrica, que ens deia quins són els paràmetres des d'un punt de vista mèdic, bàsicament doncs, per previndre accidents. No? Jo, clar, trasllado la pregunta una mica doncs, amb un usuari, amb un practicant de submarinisme recreatiu que va amb els amics a practicar aquesta activitat esportiva els caps de setmana i que potser al llarg de tot l'hivern no ha practicat busseig, no? En el moment de posar-se doncs, l'equipament de nou, imagino que aquest equipament prèviament ha de tenir una revisió.
Sí, correcte. L'equipament ha d'anar seguint unes revisions que són marcades per cada fabricant. Cada fabricant marca una mica la vida que ha de tindre cada material i de quin manteniment s'ha de tindre a sobre,
sí.
No?
Uh-huh.
O sigui que, sens dubte, el material és un d'ells, no?
Uh-huh.
En quant a el que em deies de la forma física, la forma física no és una altra que la d'una altra activitat. Vol dir, si comences una activitat la qual has estat tota mig any o part de l'any sense fer-la, és evident que la comences amb prudència, sota molta més seguretat. És com, per exemple, podríem fer una analogia amb l'esquí, no? Vull dir, no te'n mires el primer dia que arribes d'esquiar a les negres, no? El que faràs serà que estaràs el primer dia, te l'agafaràs com, sempre ens diuen que no forcem, sempre ens diuen que... Doncs és exactament el mateix, no? En el qual, en el cas del busseig, no es necessita unes condicions físiques que siguin desorbitades, simplement es necessita que hi ha un entrenament, que és com anar en bicicleta exactament igual, i que simplement es faci una mica de repàs en els primers dies que estàs anant a l'aigua.
Uh-huh. En el moment de fer el submarinisme, el moment de fer la immersió, imagino que és molt important també fer un briefing previ en aquesta immersió, saber exactament quina és la zona que visitem i quin serà el recorregut i el temps d'immersió usual, no?
Sí, això és una cosa que moltes vegades és el que nosaltres li diem la por de la pressió de grup, no? Moltes vegades el fet de que anem amb gent de confiança o habitual ens fa que no marquem uns paràmetres mínims que s'haurien de marcar sempre. I és el que acabes de dir, no? El que abans d'entrar en una immersió es tingui molt clar quins seran els paràmetres que seguiran. Amb la qual vol dir que no hi ha una persona vigilant aquests paràmetres, sinó tots els components de l'equip que fan immersió, com que ja se saben i ja s'han definit aquests paràmetres, és molt fàcil que tots els segueixin, no? Quan s'entra en un lloc amb una mica allò de, bueno, jo et segueixo tu et segueixes a mi tot, és quan normalment no hi ha ninguna directriu del programa i naturalment no es pot seguir cap tipus de guia o de norma.
I què és el que acostuma a fallar llavors? O sigui, en els accidents, quin és el denominador comú?
L'excés de confiança. L'excés de confiança és... En el cas d'aquests últims dies, per exemple, hi ha hagut algun tipus d'accidents que no poden evitar-se, no? Com siguin els accidents els quals tinguin que veure amb alguna patologia que es porta allà. Per exemple, ara és molt freqüent veure en el futbol gent que ha tingut doncs, les morts súbites aquestes, no? Sí. I això no ens pot fer dir que la gent no faci futbol, sinó perquè això és algo que els pot passar jugant a futbol com els podria passar exactament anant pel carrer. Llavors, hi ha una sèrie de patologies que no hi podem fer res. Però amb les que sí que hi podem fer, hi hem de prestar el màxim d'atenció possible.
Uh-huh. Hi ha ocasions o hi ha petites, podríem dir, entre cometes, emergències. Per exemple, que se'ns inundi la màscara, que ens enredem amb algun fil sota l'aigua, que arribem doncs, amb un punt d'una certa profunditat i que, malauradament, estiguem amb reserva d'aire. Bé, totes aquestes situacions són situacions que bàsicament s'han de resoldre sota l'aigua, Josep Lluís, que sempre la solució està sota l'aigua, no? No fer una pujada sobtada perquè és aquí on probablement tindrem l'accident.
Sí, totalment, totalment. Moltes vegades la gent es creu que un entrenament excessiu pot ajudar molt més a la persona, no? I realment hi ha algo que oblidem, i és que el que estem entrenant és la ment. A part d'unes destreses psicomotores, físiques, el que entrenem és la ment per resoldre situacions. Llavors, quan fem immersió amb un nen petit i li entra aigua a la boca, el que fa és que se la traga i continua fent immersió. Per què? Pues perquè és el mateix que faríem a la piscina, és una cosa normal. Quan passa amb un adult, moltes vegades, quan treu una mica d'aigua, pot espantar-se, pot ser una reacció més estranya. Això simplement el que ens ve a dir és que realment el que hem de fer és estar acostumats a aquest tipus de problemes que poden haver-hi, que inicialment se'ls pot denominar com un problema i després simplement és el buidar d'unes ulleres, que passa a ser una pràctica normal i corrent. Per tant, en tot cas, el que s'ha de buscar és sempre entrenament amb tot això.
Uh-huh. Bàsicament, en un moment d'emergència, de pànic, per exemple, d'un company, com han de reaccionar aquestes altres persones que acompanyen en aquesta persona que té aquest moment de pànic i que vol sortir de l'aigua d'una manera rapidíssima, per tant, fer una pujada sobtada. Com s'ha de reaccionar?
El primer de tot és de que, com bé deies tu, és de que són problemes que s'han de solucionar a l'aigua, no? Però que en tot moment, i encara que pugui ser una reflexió molt freda, has de pensar que sempre has de pensar que hi hagi el mínim de problemes possible. Vull dir, si hi ha una persona amb problema, que no n'hi hagin dos de persones. Vull dir, primer de tot, sempre avaluant la nostra seguretat, sempre hem d'ajudar els altres, però sempre amb la premissa d'avaluar la nostra seguretat. En aquest cas, sota l'aigua, hi ha una cosa que és vital, i és el que la persona continuï respirant tranquil·lament i es calmi, no? Moltes vegades el problema aquest ve perquè s'han separat dos companys. Moltes vegades ve per problemes que hem creat que acaben generant un problema més gran. Amb la qual cosa, en aquest cas, el que jo aconsellaria sempre és que, com bé dèiem al principi, revisin els protocols sempre i simplement es tingui un coneixement de la parella que aniràs i de què farem en cada cas, no?
Bé, la veritat és que no volem alarmar ningú, ni molt menys, no? Però sí que és cert doncs, que aquesta activitat esportiva comporta un cert risc que és realment molt limitat, però que s'ha de conèixer i que ningú cregui doncs, que fer submarinisme és una cosa per persones d'una altra galàxia, ni molt menys. Pràcticament tothom doncs, hi té accés en aquesta activitat esportiva, però bàsicament el sentit comú sempre sobre la taula. No? Estem parlant d'aquestes mesures de seguretat amb el Josep Lluís Casals, president d'aquesta associació ABRE, Busseig Recreatiu. Bàsicament aquesta associació, aquests paràmetres de seguretat, imagino que també hi esteu molt a sobre, no, Josep Lluís?
Sí, naturalment. Mira, aquestes associacions treballen tots amb paràmetres, amb ISOs i amb normes del Comitè Europeu de Normalització, no? Sí. I es treballa sempre sobre tant accidents o incidents dintre de les ensenyances. Llavors, el que fa és que nosaltres apliquem aquest tipus de problemes amb solució dintre de l'entrenament de cada persona. Per tant, en aquest cas intentem rectificar moltes vegades per zones de risc dintre de l'ensenyança que podem veure perquè la persona agafi unes destreses molt, molt millors per poder fer tota l'activitat.
Deixa'm que digui, Josep Lluís, un tema doncs, que ara també ens ve a la memòria. Quan s'acosta el bon temps, pràcticament tots els anys succeeix, que estàs tranquil·lament a una platja i se t'acosta una embarcació amb una sèrie d'equipament de submarinisme i t'ofereix el fet de fer un curs de submarinisme amb un parell de dies, un parell d'horetes, tres horetes, a molt bon preu. Hem de dir, Josep Lluís, que tothom desconfiï d'aquestes ofertes, eh?
Sí, mira, hi ha una feina que es fa darrere de tot això, a través de tant de l'administració, de Generalitat, com de les forces de l'Estat, com dels centres, i és de treballar en una direcció amb els centres de busseig. Llavors, en els centres de busseig cada vegada se li demanen uns paràmetres més alts per poder continuar aquesta activitat. Aquestes ensenyances o aquestes ofertes puntuals normalment solen ser un reclam simplement publicitari, però en cap cas tenen res a veure amb el fet d'anar-te'n amb una empresa que està constituïda, que té tota una sèrie professional, que té una sèrie d'experiència i que et pot oferir un servei molt bo d'aquesta activitat.
Hi ha algun perfil determinat de submarinista més sensible a tenir aquest tipus d'accidents?
Sí, el temerari.
El temerari.
Sí, naturalment.
Que n'hi ha molts, eh? També s'ha de dir.
Bueno, el problema és que és un perfil de... O sigui, si féssim un perfil de busseig, no seria diferent del perfil de la societat. Vull dir, realment, en totes les activitats hi han representats el que seria la gent que va doncs, per passar una bona estona, la gent que busca reptes personals, la gent que... Jo crec que no seria diferent. Llavors, el perill és aquest, el perill és els temeraris, que vull dir que normalment... poden induir a més gent a que puguin tindre problemes. El busseig és una activitat que fa molts anys que està classificada com de relax, no d'emoció ni d'aventura, ni de risc. Amb la qual el risc de l'activitat està en el moment que cadascú el posa.
Efectivament. En fi, nosaltres avui volíem parlar d'aquests paràmetres de seguretat, volíem parlar bàsicament i donar informació perquè... Tant de bo, puguem previndre doncs, algun accident de submarinisme. Es deia el Josep Lluís Casals doncs, que el perfil d'aquest submarinista és el temerari. Nosaltres, en cap cas, volem dir doncs, que aquests accidents que lamentablement s'han produït hagin estat per accions temeràries de les persones que han perdut la vida, ni molt menys.
No, i ara.
Efectivament. Josep Lluís Casals, gràcies per ser amb nosaltres. Una forta abraçada, president d'ABRE, aquesta associació de busseig recreatiu. Gràcies, Josep Lluís. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, molt bon dia.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Hola, soy Javier Nart.
Soy Blanca Fernández
Ochoa. Soc l'Eduard Ametlla.
Soy Santiago Acosta.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura.
Bueno, estamos en la recta final ya de esta edición de A Toda Costa. Todavía nos quedan temáticas, ¿eh? Decíamos en nuestro sumario. Un tema interesante que hoy queremos tratar y es que un centenar de expertos europeos se reúnen para estudiar los hábitats marinos, Sara.
Pues así es, fue los días 23 y 24 de abril, Miquel, tuvo lugar en el Acuarium de San Sebastián un importante encuentro organizado para Citecnalia, el centro tecnológico especializado en investigación marina y alimentaria. En esta reunión, más de un centenar de expertos, como decías, europeos todos, buscaron una terminología común para poder clasificar los hábitats marinos del arco atlántico europeo. Este encuentro se enmarca en el proyecto Mesh Atlantic, que tiene como objetivo principal la creación de mapas detallados de zonas incluidas dentro de la Red Natura 2000 para la conservación de especies y hábitats de interés comunitario.
Bueno, pues hoy hablamos de este tema y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Ivón Galparsoro. Es investigador de la unidad de investigación marina, precisamente de Actitecnalia. Ivón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, fueron esas reuniones, esa, podríamos decir, cumbre, el 23 y el 24 de abril pasados, en ese acuario de San Sebastián, como nos informaba Sara. Bueno, cuéntanos un poco, a grandes rasgos, qué es y qué objetivo pretendéis perseguir y, sobre todo, alcanzar a través de esas reuniones.
Sí, bueno, al principio lo que pretendíamos hacer era poner en conjunto a científicos trabajando en estas líneas de caracterización, identificación de hábitats marinos y, bueno, pues llegar a compartir y discutir acerca de la manera en la cual trabajamos con diferentes metodologías y buscar una manera común de entender y describir esos hábitats. Uh-huh. En realidad todo esto, pues bueno, viene a raíz de la implementación de varias políticas europeas, entre ellas la directiva de hábitats, cuyo objetivo es la conservación de los hábitats de interés en Europa. Y bueno, pues en principio para la implementación de esta legislación, pues se requiere que los países miembros pues emitan mapas y listados de hábitats de cada uno de los países. Y se suele utilizar en base a una lista o un esquema de hábitats. Y estos esquemas pues no están acorde con los hábitats que existen en las diferentes regiones. Uh-huh. Con lo cual el objetivo era traer investigadores de diferentes países y de diferentes regiones europeas y compartir ese conocimiento y llegar a un entendimiento común.
Efectivamente. Bueno, y llegasteis a un entendimiento común, lo digo porque, claro, evidentemente a veces los investigadores, cada uno de los países tiene diferentes, podríamos decir, filosofías de entender el medio marino. No sé si pudisteis unificarlas, esas filosofías.
Bueno, en realidad esto es un proceso bien complicado, tal y como dices. No, en principio ahora lo que hemos establecido es, digamos, un primer paso. Hemos hecho esta reunión y, bueno, ha salido a relucir los varios problemas que pueda haber en esas descripciones y se ha llegado a establecer una serie de acciones a realizar para poder hacer esas propuestas a la Agencia Ambiental Europea, quien es el que articula todo este tema del desarrollo de las especificaciones de hábitats.
Sí. Bueno, lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este espacio de radio, para conocer algo hay que, para querer algo, quiero decir, hay que conocerlo, evidentemente, previamente, ¿no? La elaboración de estos nuevos mapas, por ejemplo, de los fondos marinos, desde luego resulta un elemento fundamental, ¿no? Para conocer y predecir esa distribución de los hábitats, ¿no? Pero ¿de qué manera nos puede afectar, digamos, a las personas que vivimos el mar de una manera cotidiana, una manera particular?
Sí, bueno, en principio el conocimiento sobre la
la distribución de tipos de fondos, sus características, la distribución de y la distribución de los hábitats, pues bueno, en realidad puede decirse que puede tiene efectos sobre todo tipo de actividades marinas, y en realidad es por eso que está, digamos que estamos orientados a dar una herramienta o un conocimiento que pueda ser válido para varios ámbitos de la gestión marina, tanto como desde el punto de vista de usuario directo para actividades lúdicas, así como orientado a aspectos de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, así como para la gestión de otro tipo de actividades, pues ya con un enfoque más comercial, con lo cual en realidad el conocimiento de la caracterización y distribución de hábitats, pues bueno, es una información que puede utilizarse en varios aspectos.
Este encuentro ha sido financiado por el Programa de Cooperación Transnacional del Área Atlántica del Fondo de Desarrollo Europeo. Decíamos que se han dado cita a expertos de España, evidentemente, Francia, Portugal, Finlandia, Noruega, Italia, Irlanda, Reino Unido, Grecia, Estados Unidos. Te quería preguntar si los países de cada uno de los gobiernos de cada uno de esos países están por la labor de esa gestión, de ese conocimiento, por tanto, de aportar financiación para dar a conocer esos problemas.
Bueno, es un tema complejo en estos momentos. Efectivamente, sí que de alguna manera sí que parece que algunos países pues tienen una cierta sensibilidad mayor. O desde luego hay países que, bueno, que por sus condiciones también pues quizá tengan más oportunidad de invertir mayores volúmenes económicos, digamos, a la investigación marina.
Bueno, pues veremos.
Sí que existe una necesidad, pero como los recursos también son limitados, pues no en todos los países, desde luego, tenemos el mismo desarrollo en esta área, claro.
Esa primera reunión, esa primera cumbre se ha desarrollado en el Aquarium de San Sebastián los pasados 23 y 24 de abril. Yo no sé si habéis establecido ya algunas otras fechas, ¿no?, para hacer una segunda reunión.
No, por ahora no. Nosotros en principio seguimos con el proyecto Mesa Atlantic, que es para la elaboración de cartografía. Elaboración y, bueno, más que nada puesta a punto de cartografía para todo el arco atlántico, que es además de la zona, digamos, europea, donde menor información hay o desde luego en la cual esté menos integrada o es menos accesible. Y desde luego nosotros seguimos el proyecto hasta el 2013 y la información que vayamos produciendo pues se irá integrando en otras redes de distribución de información de este tipo. Y en cuanto al tema ya concreto de las clasificaciones de hábitat, pues en principio no hemos fijado fechas. Ahora lo que haremos es preparar publicaciones para distribuirlo en el ámbito científico y escribir informes que vayan directamente a la Comisión Europea, y que son ellos quienes deben de adoptar los siguientes pasos, claro.
Bueno, pues estas son las conclusiones de ese centenar de expertos europeos que se han reunido los pasados 23 y 24 de abril en el Aquarium de San Sebastián, precisamente para estudiar los hábitats marinos. De todo ello hemos hablado con Ivón Galparsoro, repetimos, investigador de esa unidad de investigación marina de ACTI Tecnalia. Ivón, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Soc l'Eduard Atmetlla. El d'oients de tota costa, per mi és un plaer poder parlar de submarinisme amb qualsevol persona i amb tot arreu, però fer-ho a través de les ondes d'aquesta magnífica emissora de ràdio és una gran satisfacció per mi.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Quasi, quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres aquí ho deixem, tanquem aquesta edició de Tota Costa. Deixem de costat la informació subaquàtica, però en qualsevol cas, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio, això sí, amb temàtiques totalment diferents. En uns minuts obrim una nova edició de Trotamundos fins la 1 en punt del migdia. De seguida tornem, abans però, l'agenda cultural. It's the truth. It's actual. Everything is satisfactual. Zippity-doo-dah, zippity-yay. Wonderful feeling, wonderful day.
Ràdio Estel.